Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona tarda. Diverses persones han mort, pel que sabem en aquests moments, a causa d'un terratrèmol de magnitud 7,5 graus que ha sacsejat avui l'illa de Celebes, al nord d'Indonèsia. El sisme ha provocat també un tsunami que ha castigat les ciutats de Palu i Donggala, on viuen més de 600.000 persones. El portaveu de l'Agència Nacional de Gestió de Desastres ha dit en un comunicat que el terratrèmol i el tsunami han causat diverses víctimes, però encara no n'ha especificat la xifra. Canviem de qüestió. La Generalitat continua buscant solucions al problema dels menors estrangers no acompanyats que arriben a Catalunya i que fa dies que dormen en comissaries de Mossos. Aquests nens han estat traslladats en les últimes hores a centres d'acolliment. Són més de 2.000 aquests menors immigrants no acompanyats, els que han arribat des de principis d'any a Catalunya. El síndic de Greuges, Rafael Ribó, s'ha mostrat molt preocupat per la situació i ha alertat del risc que la presència d'aquests menors incrementi la xenofòbia. Un altre nom propi de l'actualitat és el de Pedro Duque. El ministre de Ciència i Universitats ha assegurat que no es planteja dimitir i diu que es manarà qualsevol error que hagi pogut cometre. Ha estat en una compareixença a Brussel·les, recordem que es va fer públic ahir que té el seu domicili a nom d'una societat. El papa Francesc ha destituït de l'estat clerical Fernando Caradima de la diòcesi de Santiago de Xile. D'aquesta manera, Francesc pren una decisió excepcional en consciència i pel bé de l'Església, segons ha informat aquesta tarda la Santa Seu. El decret, signat pel pontífex amb data d'ahir, ha entrat en vigor automàticament des del mateix moment i també comporta la dispensa de totes les obligacions clericals. Caradima ha rebut els últims anys constants acusacions d'abusos sexuals i, de fet, ha sacsejat l'Església a Xile. I Justícia i Pau inicia avui una conferència de les seves comissions d'Europa a Barcelona fins diumenge amb motiu del 50è aniversari de l'arribada d'aquesta entitat eclesial a Barcelona, de fet, el primer lloc d'Espanya on es va fer present. Diversos experts debatran sobre l'aigua i tindran diverses activitats demà i demà passat, entre elles una caminada al delta del Llobregat. I acabem dient que s'estrena a Espanya avui la pel·lícula El Papa Francisco, un hombre de palabra. Es podrà veure a Barcelona, a l'Aeron City, al Cinema Verdi i també a Icària i al Màgic de Badalona i a l'Esplau de Cornellà, així com també a les Gavarres de Tarragona. Fins aquí l'actualitat. Us deixem amb el programa La veu dels animals i la natura.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino. Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ganes de fer un viatge en el temps? Doncs del 23 al 30 de novembre, el Club Més Amics et portarà fins a Creta perquè t'endinsis en la cultura minoica. Visitarem els millors palaus i monestirs minoics, l'antiga ciutat de Rétimno, Fodele, Bressol del Greco, Chaia, Festos, Gortina i molt més. Del 23 al 30 de novembre, Creta amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. El dilluns 1 d'octubre, edició especial de la primera hora de Ràdio Estel. Entrevistes als protagonistes, anàlisi política, testimonis i tot el que cal saber 365 dies després. Un any de l'1 d'octubre, un any del referèndum. I ara, què? El dilluns de 8 a 2 quarts de 10 del matí, edició especial de la primera hora a Ràdio Estel.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
Ràdio Estel.
La veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon vespre i benvinguts a la veu dels animals i la natura. En el programa d'aquesta setmana, que és una redifusió, podreu escoltar l'entrevista setmanal, curiositats envers els animals i la natura, informació i consells de la mà dels experts, un fragment de l'encíclica ecològica del Papa Francesc i, com sempre, amenitzat amb els nostres espais musicals. I amb les veus de qui us parlen, Blanca Aranyó, Francina Ballester i Jordi Gispert, i el control tècnic Mario Ramírez. Galeria dels ocells. Avui, l'expert en ornitologia Abel Julien, responsable de la Unitat de Divulgació i Formació de l'ICO, l'Institut Català d'Ornitologia, ens ajuda a conèixer i identificar els ocells i els seus cants. Abel, som a l'estiu ja?
Sí, efectivament, amb aquest cant que sentim, som a l'estiu i, a més, amb zona de conreu de cereals. Això ho sentirem amb zona de cereals i a partir de la primavera. Això que sentim és una guatlla. Una guatlla és una petita gallinàcia d'un color marró, molt, molt críptica, molt difícil de veure, és un ocell molt, molt amagadís. Precisament no fa massa ho parlava amb un company ornitòleg, dels que ja porta, com jo, doncs, més de 30 anys, jo en porto potser 40 observant ocells des que era jovenet, doncs dèiem, hosti, jo no he vist mai una guatlla fent doncs, la seva vida, igual que veiem altres ocells que s'alimenten o així. I dèiem, no, realment totes les guatlles que hem vist han sigut espantades d'alguna manera, que passes i les aixeques o que algun altre animal els hagi aixecat o hagi passat un cotxe, etc. Però és un ocell molt difícil d'observar en la seva vida normal, a menys que realment montis una guaita i vagis a buscar-la directament. Per tant, un ocell molt amagadís, però en canvi, al mateix temps, molt detectable, perquè aquest cant és fàcil d'identificar, és fàcil d'escoltar. Desgraciadament, això sí, cada vegada menys freqüent. La guatlla és un dels ocells que ha disminuït molt les seves poblacions per diverses raons, algunes ambientals, però sobretot per la caça. És un ocell que ha patit moltíssim per la caça. Durant la mitja veda a l'estiu, que això és una autèntica barbaritat, això, la mitja veda, doncs les guatlles cauen com a mosques. I és un ocell que realment està en regressió aquí a Catalunya i a tota Europa. Si la tornem a escoltar, fixeu-vos bé en aquest so, perquè la primavera espero que en sentiu tantes com pugueu.
Thank you.
Galeria dels ocells amb la col·laboració de l'ICO, l'Institut Català d'Ornitologia. Més informació a www.ornitologia.cat.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Sabies que la paraula amfibi deriva del grec i significa viure dues vides o de dues maneres? Això és el que fan els amfibis des de que fa 350 milions d'anys van evolucionar com a peixos fins a arribar a convertir-se en els primers vertebrats que van aconseguir adaptar-se a una vida semiterrestre mitjançant la transformació o metamorfosi, aconseguint viure a tots els costats, dins l'aigua i sobre la terra. Amb la pell nua i sense escames, en la seva fase larvària, viuen dins l'aigua, respiren per brànquies i tenen cua, però un cop es transformen en adults, respiren pels pulmons i desenvolupen les quatre potes, que els hi permet bellugar-se per la superfície. Tenen una pell permeable amb la que poden absorbir l'aigua i l'oxigen directament de l'exterior, i són animals de sang freda, que no poden produir escalfor per ells mateixos mantenint la mateixa temperatura del lloc on es troben. Les granotes, els gripaus, les salamandres i els tritons formen part de les més de 6.000 espècies d'amfibis existents i disseminats per tot el planeta. Entre els beneficis que porten els amfibis en la conservació dels ecosistemes figuren l'ajudar a moure els nutrients del medi aquàtic a la Terra, els ser uns elements claus en la cadena tròfica i actuar com a reguladors insecticides naturals per combatre les plagues agràries i forestals. Malauradament, algunes espècies d'amfibis han desaparegut i moltes altres es troben en perill d'extinció com a conseqüència del canvi climàtic, la contaminació, la sobreexplotació dels aqüífers, les malalties introduïdes per espècies forànies i el tràfic i comerç d'aquests animals per ser venuts com a mascotes. Segons els especialistes, actualment els amfibis són de les espècies més amenaçades del planeta. Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert Jordi Farrés, educador de gats. Què haig de fer quan marxo de vacances?
Quan anem de vacances hi ha diverses opcions. Aleshores, la millor opció, evidentment, és portar-lo amb nosaltres, si podem. Si tenim la casa a la muntanya, la casa a la platja, si anem en un lloc on puguem portar el nostre gat i que ens hi quedem tranquils allà, aquesta, evidentment, és la millor opció. Si el gat, evidentment, no es torna boig un cop arriba allà. Hi ha gats que ho passen malament al viatge, però després allà estan contents. Per tant, per més malament que ho passi el viatge, ja està bé si arribem a un lloc que li és molt favorable. Si no ens el podem portar, i aquest serà el cas que és el més comú de tots, és que ve algú a casa nostra a posar menjar, posar aigua, netejar el sorral, veure com està tot, ens envia una foto pel WhatsApp, el teu gat està bé, està dalt, ja és tranquil. Aquesta és una opció. Hi ha una altra opció també, que és que algú vingui a viure a casa teva. Això ho fa algú que pateix més del compte pels seus gatets o que potser d'estar prou temps fora. Llavors aquesta és una bona opció perquè el gat així no està sol. Llavors els gatets estan més acompanyats i d'alguna manera tu et quedes més tranquil, el gat està millor, perquè hi ha gats que, bueno, potser l'absència molt, molt llarga també els hi pot fer mal. Evidentment, si te'n vas molt de temps, clar, t'ho has de mirar molt bé. També es pot portar a casa d'algú, Algú, jo què sé, algun familiar, o algun amic, o algun veí, que tingui gats o no, Depèn, potser ja coneix els altres gats, també a vegades va bé, hi ha hagut a vegades d'anar a presentar gats de la mare i la filla, perquè després quan marxin de vacances no hi hagin problemes i tothom pugui tenir el gat tranquil i en pau. I finalment, doncs, esclar, si ja no tens cap més remei i no tens cap d'aquestes opcions possibles per tu, aleshores doncs, hi ha el que són les guarderies de gats, o digue-li com vulguis, que és que portes el gat a un lloc. Jo això ho recomano menys, no perquè aquests llocs hagin d'estar malament, sinó perquè preferiblement pel gat ell sempre triarà algunes de les opcions que hem dit abans. Evidentment, sempre és venir nosaltres, però si no hi ha això. I ja que parlem del tema, que a vegades la gent m'ho pregunta, hi ha la figura del cat sitter, que és unes persones que ho podem trobar a internet, si posem Cat Sitter Barcelona, i algunes protectores també ofereixen aquest servei, que és que tu potser vols marxar a casa i no tens ningú de confiança que es quedi a cuidar els teus gats o que els vingui a veure, evidentment. Llavors hi ha aquesta gent que són els Cat Sitters que et poden fer aquest servei.
Galeria de l'Expert amb la col·laboració de Jordi Farrés, educador de gats. Més informació al correu electrònic educadordegats@gmail.com, al web www.educadordegats.cat i al telèfon 699 152 088. La veu dels animals i la natura, un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical de la mà de Manel Casas.
Hola, amigues, animalons i amics. Us presento una cantant nord-americana que ara ja té 62 anys i que està en plena activitat. És la Catherine Russell. Els seus pares ja pertanyien al món musical i ella, ja de jove, va estudiar a les escoles de música de New York. Començar també a participar en petits conjunts. Però a principis d'aquest segle va treballar en el conjunt de David Bowie, tant com al cor de veus com acompanyant a la guitarra, doncs toca diversos instruments. Va ser al deixar la banda del Bowie quan es va independitzar cantant blues, rhythm and blues i reinterpretant oblidats estàndards populars. Escoltem-la ara en Talk to Me, Talk to Me i Blue Turning Grey Over You.
Talk to me. Talk to me. Ooh, I love the things you say. Talk to me. Talk to me. In your own sweet gentle way. Let me hear. Tell me, dear. Tell me, ooh, you love me so. Talk to me. Talk to me. Tell me why. I want to know. Speak of love I've heard before, but it sounds so good every time. Please tell me the part I love once more. Darling, I'm so glad you're mine. Talk to me. Talk to me. Hold me close. Whisper low. Talk to me. Oh, can't you see? Darling, I love you so.
once more. Darling, I'm so glad you're back. Talk to me, baby, talk to me. Hold me close, well, whisper low.
En defensa dels animals i perquè s'acompleixi la normativa, demanem...
Videovigilància obligatòria als escorxadors.
Entra al web de adaong.org, campanya Videovigilància, i signa. Si no hi ha res a amagar...
Que no s'amagui res. Milions d'animals necessiten el teu suport.
Temps per a l'entrevista aquí a la veu dels animals i la natura. Avui amb un home que ja ens ha visitat, és el Ricard Adán. Ricard, bona tarda, bon vespre.
Hola, bona tarda.
I amb Manel Casas, la Carme Méndez, bona tarda també,
bona
tots
tarda.
Dos.
Ah,
bona tarda a tots.
El Ricard és veterinari, però a més és professor de secundària. Ha estat ja al nostre programa en diverses ocasions, i bé, sempre ens queden temes pendents per conversar,
és amb ell. És un puntal d'aquest programa.
És un puntal.
Sí, sí.
És un dels puntals d'aquest programa. I avui volíem començar, potser, hem parlat amb ell ell, sobretot, d'aquesta atenció a gats, gossos, que és, evidentment, majoritari. Avui volíem començar també amb el tema de les colònies de gats, perquè tu hi tens una representació important, també, dintre del que és el món institucional, també de l'Ajuntament de Barcelona, no?, diguem-ne.
Sí, sí, perquè jo estic ara responsable, bueno, ara no, des de fa 7 anys, quasi, responsable del Centre d'Esterilització del Viver Tres Pins de Barcelona, que és un projecte pioner en molts llocs. Pioner a Espanya segur, però jo m'atreviria que després de Roma ha sigut un projecte molt interessant, que m'agrada molt destacar que ha sigut impulsat, evidentment, per totes les voluntàries i les associacions gateres que fa molts anys que cuiden els gats de carrer, que no oblidem que els gats de carrer són culpa de l'abandonament, jo sempre ho dic, l'origen del gat feral és l'abandonament, i que van criant dintre el carrer i acaben convivint amb nosaltres, depenent de nosaltres, que estan al nostre entorn, però no volen viure dintre el domicili perquè no s'han criat en un entorn familiar. Per tant, els anomenem gats ferals. Mm. I aquestes colònies, que s'amaguen en qualsevol racó, doncs fa molt temps que hi ha molta gent preocupada pel benestar d'aquests gats, alimentant-los, cuidant-los. Llavors arriba un moment que la població, per culpa de la reproducció, evidentment, dels gats, doncs es pot desequilibrar en algunes zones. I arrel de la idea de dir què fem amb aquestes colònies, com podem fer que els gats no reprodueixin i tant que ocupin un espai terrible, que no tinguin recursos, que acabin tenint malalties, que s'acabin barallant entre ells, que donin problemes als veïns i això creï un malestar, doncs van començar a treballar, com s'havia fet a Roma des de feia 10 anys, amb l'esterilització d'aquests gats de carrer. I d'aquí surt el projecte que en diuen la captura, esterilització i retorn. Una colònia controlada per alguna associació, un membre d'aquesta associació controla aquesta colònia, arriba a conèixer tots els gats, capturem els gats, els esterilitzem i els tornem a la mateixa colònia. I mantenim una zona on, que si no hi ha aquests gats, n'apareixerien de nous, per tant, no és un lloc que puguem fer desaparèixer els gats, però els mantenim en bon estat, ben alimentats, que no es fan mal entre ells ni molesten el veïnat.
Per tant, com a delegat, potser seria la funció de coordinador, no?, de coordinar una mica tota aquesta gent voluntària també que
jo, en aquest cas, faig de veterinari. Perquè coordina les mateixes associacions, junt amb l'Ajuntament. El que passa que jo sóc el representant de l'Ajuntament que acullo aquests gats, els esterilitzo i els tornem en el seu lloc. Però el que realment impulsen i mouen aquesta activitat de defensa, protecció i vigilància d'aquestes colònies són les associacions gateres. Això és el que crea una mica de tensió a vegades. I aquestes últimes setmanes, ostres, jo he tingut una mica de malestar al respecte.
Ho tinc entès, sí.
Perquè a vegades ens preocupem més del protagonisme de la feina que fem que no dels resultats. I els resultats de la sinergia de les associacions gateres amb els veterinaris i amb els agents públics, sobretot els ajuntaments, els municipis que són els responsables, està creant un control de les colònies de gats a Catalunya en general, no només a Barcelona, que fa 7 anys que estem controlant, sinó a Catalunya en general, molt bo, molt bo. Però el que passa és que es necessiten totes tres associacions. Però cada una es mou per uns camins diferents. Llavors, els veterinaris, jo crec que el 90%, sempre ho he dit, i ho torno a repetir, el 90% dels veterinaris col·laboren amb alguna associació gatera. Ja he baixat, de 90 perquè no se'm tireu a sobre. El 90% col·laboren. I què es vol dir col·laborar? Doncs participar en l'esterilització i control sanitari d'aquestes amb uns preus que siguin assequibles tant pel veterinari com per l'associació. Perquè entre tots ho hem de pagar tots. El veterinari posa la seva part, que és cobrar només el dispendi material, i l'associació, amb els seus socis, paga això. Llavors, els municipis són els responsables reals dels gats ferals. Per tant, gràcies a aquest moviment, els municipis s'han començat a preocupar de buscar recursos per pagar això i que es faci correctament. Per què es faci correctament? Aquí en tenia una mica això de la ciència de l'antrozoologia. No sé si n'heu sentit o n'heu parlat de l'antrozoologia.
En vam parlar un dia en concret, però si ens pots una altra vegada refrescar el concepte, doncs sí. Millor.
És la relació entre els homes i els animals. Com es gestiona això? Com una persona dedica part de la seva vida només a cuidar uns certs animals? Com es relaciona les persones que es cuiden amb els animals i quina relació tenen els animals amb les persones? Això seria la ciència de l'antrozoologia. I en aquest cas, en els gats de carrer, ara diré un tòpic, i espero que se'm tirin a sobre, per això ho vaig a provocar una mica.
A veure. Qui
cuida els gats de carrer? Pues majoritàriament les dones majoritàries majors de 40 anys sense càrregues familiars. Això, que sembla un tòpic, pensem en el Simpson, us en recordeu de la dona dels gats del Simpson? Sí. Bueno, no crec que hagis vist, Manel, no crec que hagis vist els Simpsons gaires vegades, per la cara que has fet. Però hi ha un personatge dels Simpsons que és la dona dels gats. Doncs sí. Tenim aquesta idea. Per què?
Perquè aquesta, jo diria que també és una mica tòpic, eh?
Ahí està, és una mica tòpic.
Una mica tòpic, perquè aquí amb el programa hem tingut gent molt jove.
Però què té a veure els fills, o tindre fills, o no tindre fills, en cuidar o estimar
bueno,
els gats?
No, Manel, és una dada.
La idea aquella de la solterona abans, que era la que... Sí,
era només una dada, no.
Està superat,
es això.
Però és com un mite, no? Però hi ha alguna cosa de realitat amb estadística,
sí,
amb aquest mite?
La realitat que hi ha un perfil, que és el que estudien al Centre d'Antropologia de la Universitat, hi ha un perfil de persones que agafen una empatia tan bèstia amb els gats que deixen de preocupar-se realment de l'entorn i només es preocupen del control d'aquells gats. Llavors, no vigilen realment si aquells gats estan bé o malament, sinó simplement que hi siguin i que estiguin alimentats. No vigilen quin tipus d'alimentació, sinó que tinguin menjar.
I agafen com una celotípia?
Sí, exacte.
Llavors, seu tema. Exacte, no? Exacte. També passa amb les persones que donen de menjar els coloms.
Igual. Igual, és el mateix perfil.
I amb les persones que tenen el síndrome...
De Diògenes, no, de Noé. Exacte. Doncs aquest tipus de gent és l'única que la gent veu i se n'adona. I és la que crida l'atenció als municipis quan no poden controlar. Les mateixes associacions gateres ja intenten controlar aquest tipus de gent. Com? Pues amb un estil pedagògic. Dir, no, escolta, tu vols donar menjar a aquesta colònia? Perfecte. Té aquest menjar. Dóna-li aquest.
Sí.
Que no es fa malbé, que no embruta, que no crida les plagues. Però, bueno,
Adam,
a
vegades
no ens han sortit. Sí.
Fa poc, precisament, parlàvem a l'Ajuntament amb una reunió d'aquest tema i ara això passarà d'informar les persones que donen menjar als coloms.
Sí.
I jo veig el mateix problema, no?, que necessita d'una persona especialitzada.
Exacte.
O sigui, no és una tasca que puguem fer les entitats, ni
clar,
potser vosaltres els veterinaris, ni el propi Ajuntament, sinó que es tenen que destinar unes persones psicòlogues especialitzades per saber com se té que enfocar.
Correcte. Això és el que va sortir l'última xerrada que va fer el col·legi i un dels temes que es va parlar va ser sobre això de la relació antrozoològica dels gats de carrer amb les persones. Com tractar-les és un treball de psicòleg, això està molt clar, o d'educador social.
Sí.
Però, evidentment, no hi arriben aquí perquè els que estan propers són les associacions i molts cops els veterinaris. Perquè no ens oblidem, que ens falta una assignatura a la Facultat de Veterinària.
Benestar animal.
No.
Però la
que
tenim.
No, que també.
La teniu ja? No.
La tenim? No la tenim.
No la tenim, però hi ha algunes cosa que ho toquen una miqueta.
Sí.
I sobretot el
sí,
tema
però
de...
Però voluntàriament, no obligatòriament.
Exacte. Bueno, ara és un altre tema, Si vols hi anem, però no...
No, deixem-lo. Ara continuem, acabem amb aquest.
Psicologia humana. Psicologia humana. A vegades ens falta, perquè moltes vegades quan et porta l'animal, el problema no el té l'animal, i això s'ha de saber tractar. I llavors els veterinaris, que som els que estem facultats per reconèixer, diagnosticar i tractar les malalties dels animals, que és per això per la qual cosa hem estudiat, i és per això per la que la societat ens forma, som els que hem d'aconsellar com gestionar sanitàriament i de forma correcta en aquests gats. Qui coneix més el món dels gats ferals? Evidentment, les associacions gateres. Per tant, la sinergia entre com tractar etològicament i com manipular aquests gats de les associacions gateres amb el veterinari és importantíssima. Però què passa quan un veterinari vol explicar com tractar sanitàriament? Que llavors sembla que apareix el dubte de dir però què sabràs tu dels gats ferals? I aquí és on a vegades ens barallem entre veterinaris i associacions gateres.
A més, crec que, Ricard, que també hi ha un problema que almenys jo m'he plantejat algunes vegades, però que, com tu dius, és molt provocador i no sé fins quin punt es pot dir en sentir ofeses, però ho diré. A veure, és molt fàcil defensar els animals amb un sentit que ells no parlen. Després hi ha la persona que vol controlar l'animal o fa l'animal a la seva imatge i semblança.
Correcte.
Llavors jo crec que això és molt perillós. A vegades estem projectant les nostres frustracions, els nostres problemes, la nostra òptica, l'estem projectant sobre l'animal i igual a l'animal tot allò no ho necessita.
Clar.
Aquí... I això, trobar el punt d'equilibri, sí, és complicat. I no hem arribat encara, però jo crec que arribarà el dia en què això es tindrà que plantejar.
Sí. Jo, quan jo per part de l'Ajuntament, una de les coses que fem són cursos de formació per la gent que vol que està
acollant. Imagina't que jo pues, no pertany a cap associació, però sí. M'agraden els animals, soc gatero, sí.
I... Fàcil d'imaginar-vos. Pues,
vull sí. Participar, però vull participar, jo soc una persona estranya, no vull posar-me més... Jo sol vull participar. Jo tinc que tindre uns coneixements mínims, suposo.
Correcte, correcte.
On els obtinc? Perquè no tinc, no m'apoyo en una associació, per dir quelcom, eh?
Si no t'associes amb un grup de gent que ja ho coneix i t'ho transmet, possiblement et trobis bastant sol. I per formar-te, en aquest país nostre, no tenim uns cursos que no siguin de veterinària,
De capacitació.
I això és una cosa que, ostres, fa 20 anys, no? I ja dic poc, ara cada vegada les xifres meves també augmenten, fa 20 anys que vam intentar que la Generalitat i l'Estat espanyol reconegués l'auxiliar tècnic veterinari, que seria un lloc de formació per això. Però com que hi ha alguns grups, alguns cursos d'FP de grau superior sobre animals en el qual inclouen la capacitació com a auxiliar tècnic veterinari, no s'ha volgut reconèixer, però aquest és per treballar amb animals de granja.
Perdona, la Llei de Protecció dels Animals demana que hi hagin cursos de capacitació, tant per les persones que manipulen correcte. Animals a les botigues, correcte. Com als centres, als nuclis, etc. D'això, no, de moment, no s'ha pogut
demanar. I aquest curs, jo personalment, l'he escrit, he fet el temari, i és el que està en les normatives de l'Ajuntament. Però encara no hi és. Llavors, què passa? Que no hi és aquesta formació. L'Ajuntament de Barcelona...
Sembla que l'Ajuntament en aquests moments és molt receptiu en totes aquestes
exacte.
Coses.
Exacte. L'Ajuntament el que està fent ara és fer aquests cursos de capacitació per treballar amb gats de carrer, amb gats ferals. Però hi ha una condició, que és que estiguis associat amb alguna organització.
Així la
si penses una miqueta...
Però aïllat, ja hi ha
què passa amb els gaters aïllats? Tornem a el que dèiem abans, que no podem anar treballant sols. I qui pot controlar aquesta gent que treballa com vol o que fa el que intuïtivament i amb tota la bona intenció del món, que no la dubto gens? Doncs que pues, fa coses que...
D'una forma anàrquica.
Molesten, sí. Exacte. Mm. Per tant... un truco ben bo de l'Ajuntament i de les mateixes associacions, que són les que es donen compte d'això. És a dir, no, tu has de pertanyar a la nostra associació i a partir d'aquí vas a la capacitació i pots treballar amb nosaltres. I ja està, i no passa res.
Som a la veu dels animals i la natura, som la gent de ONG ADA, estem parlant amb el Ricard Adán. Per tant, Ricard, estem parlant de tota aquesta problemàtica i avui, en concret, d'aquestes colònies de gats. Per tant, m'estàs dient que sí, que és possible que aquests cursos, no?, de cara a petita gent que vulgui formar-se, siguin efectius, sempre i quan siguin dintre, és a dir, gent que estigui associada amb aquestes associacions,
correcte.
Que és un requisit previ. Però de moment no s'estan donant aquests cursos.
Sí. Aquests cursos els ha de donar als municipis, i a Barcelona en portem bastants fets, i portem bastanta gent capacitada, o sigui que els hi fem fins i tot un carnet. Per què? Val. Perquè els guàrdies urbanos que veuen que s'alimenten...
El carnet d'alimentadora.
Ah, exacte, el carnet d'alimentadora.
Això a Roma ja ho tenen inventat, a Itàlia fa molts...
Ja he dit que no inventem, no. Copiem i millorem a l'estil japonès. Això, sí. Però és important, igualment.
No siguem tan centralistes perquè Radio Estel està arreu de Catalunya.
Sí.
Quina altra població... Si diguéssim, a part de Barcelona, està interessada i treballant amb això.
Ara toques un tema molt interessant, perquè, mira, jo com... Arrel de la Diputació de Barcelona i de l'Ajuntament, hi ha molts municipis que han preguntat directament com es gestionen aquí, però no és el mateix gestionar una població de gats com a Barcelona, que en tenim 9.000 de controlats, que algun altre municipi. Però s'han volgut adaptar, i jo he fet cursos de capacitació també a la Bisbal, a l'Hospitalet... ara se m'oblidaran municipis, bueno. Però recordeu que en alguns municipis... I alguns d'aquests municipis el que hem fet és dirigir-se a la gent que és responsable de la sanitat dels animals. I és quan s'han dirigit als col·legis veterinaris. I els col·legis veterinaris, al rebre aquestes peticions per part dels municipis, que no tenen un pressupost alt, però que tenen un problema amb els gats ferals, si és que es pot dir problema, o sigui, volen millorar la convivència amb els gats ferals, doncs a l'adreçar-se al col·legi és quan el col·legi veterinari va dir, bueno, doncs anem a fer un projecte que integri totes les possibilitats i que pugui adaptar-se a tots els municipis. I és el que vam presentar fa qüestió d'unes setmanes enrere. Però al fer-ho des del punt de vista tan sols del Col·legi de Veterinaris, del Consell de Col·legis Veterinaris, només presentat com el projecte dels veterinaris, de com es gestiona, és quan vam dir, bueno, i quin paper juga la gestió, les ONGs, que fa molts anys que treballen amb gats? La resposta és moltíssima, però és que els que estaven preparant el projecte dels veterinaris.
Però, a veure, aquí es
planteja... No és que no comptessin amb ell, és que era la part aquí, veterinària.
Però aquí es plantegen també altres dubtes, no? Amb aquests protocols que ara en aquests moments el Col·legi de Veterinaris considera... Bueno, el Consell creu que ja està capacitat per presentar-los.
Sí. I que el Consell a terme... és Barcelona.
No, és Catalunya. El Consell és les quatre províncies.
S'ha buscat prèviament el consens amb aquestes entitats protectores.
No, perquè es va fer d'una altra manera. Es va fer...
Clar, és això, tot té un risc.
Es va fer una consulta. Es va agafar gent que fa temps que treballa amb animals, amb gats. Van vindre
quan
a veure...
Gent,
no, tant veterinaris com associacions.
Llavors no es va buscar el consens, però sí que es va consultar.
La informació...
Es van escollir unes persones.
Exacte, i es va buscar informació a partir de les fonts, que eren les associacions. El que passa que al presentar-ho al Consell de Col·legis Veterinaris, ho van presentar els veterinaris, en el qual també parlava de la dinamització de les associacions, de la comunicació amb les associacions i de la formació, perquè és com es va veure que funcionava bé. I per poder oferir una eina als municipis per poder treballar el tema. Perquè jo el que dic és, els que es detecten i tracten els gats són les associacions gateres. Els que controlen com fer-ho tècnicament millor són els veterinaris que estan en contacte amb les associacions gateres perquè no hi ha cap assignatura al respecte. D'acord? Però els que ha de pagar, el que ha de pagar és el municipi, que és el que representa a tota la població que som els responsables dels gats.
I, en definitiva, qui paguem som els ciutadans.
I que acabem pagant els ciutadans.
Impostos, exacte. Perquè per tant, els diners surten de l'erari.
La idea era aquesta. La demanda de com fer-ho era per part dels municipis, l'oferta de la gestió, de com gestionar-ho. No crear una nova associació de gestió, sinó, no una gestoria, sinó com gestionar-ho. Dir, si voleu gestionar-ho amb els recursos que teniu així, aquesta és la proposta. D'acord? Gestionat a través dels veterinaris que estan en contacte amb les associacions. En realitat, el fons era aquest.
En qualsevol cas, el que sí és evident és que els ajuntaments fa 10-15 anys estaven molt lluny d'acceptar, tolerar i ser partícips d'aquest control de les colònies i cada cop més estan implicant. Això és indubtable.
Això està claríssim. Està claríssim.
I jo crec que, bueno, amb aquests enfrontaments que pot haver i sensibilitats que a vegades es fereixen, però que el tema va endavant. Sí. No sé fins quin punt arribarà potser un dia que tindrem que dir i qui examina els examinadors, no?, en aquest cas. Perquè potser al final s'afilarà tan prim que...
Jo crec que...
Entre les associacions hi ha criteris paritaris?
Sempre hi ha punts de contacte i punts de discrepància, perquè per això no són la mateixa associació si no són dos. Jo a vegades me n'enric una mica, però hi ha associacions gateres d'una persona, també. Hi ha associacions gateres de quatre persones, i això és el que estic dient la meva realitat a Barcelona. Perquè a vegades ens costa afluixar una mica. Hem de començar a aprendre a dialogar en els petits comitès per buscar els punts de sinergia. I entre associacions hi ha punts de sinergia. S'han fet grans grups d'associacions que estan tirant endavant la investigació respecte als gats ferals, molt més enllà del que està fent qualsevol associació veterinària. Comptant amb els veterinaris com a suport d'aquesta investigació, però impulsada per ells. Vull dir que les associacions tenen punts de sinergia, igual que hem de trobar perfectament els punts de sinergia dels tres puntals, de les associacions, dels veterinaris i dels municipis. I s'hi trobaran, perquè hi són. L'important és, digui qui digui el que ho digui, no han de prendre-s'ho com un protagonisme, sinó com una explicació del que està passant. I a partir d'aquí treballar-hi tots.
Molt bé. Sense oblidar que cadascú té el seu corazoncito, que es diu, no? I tothom doncs, vol que se li reconegui algun mèrit, si el té.
I tant.
És una condició humana, no?
Sí, sí, i tant. I jo per això reconec el mèrit de tots els que treballen al voltant dels gats ferals.
Tothom té mèrit. Ricard, se'ns acaba el temps, però de ben segut tornarem a tenir aquí algun altre dia per tornar a parlar més extensament. Avui hem parlat sobre aquest tema de les colònies de gats i, bé, en una altra ocasió, doncs, tornem a saludar, esperem.
Sí, encantat d'estar aquí.
Moltíssimes gràcies, Ricard.
A vosaltres.
Gràcies, Ricard.
Millorem el nostre planeta. redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta els contenidors i els punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical.
Escoltàvem a la Catherine Russell, una molt bona cantant de jazz. La seva veu és de variadíssims registres i el que és més important, té, porta i sap transmetre el sentit del ritme. Això que se li diu swing i que tan sols intèrprets d'excepció disposen d'aquest preuat sentit, que ens deixen que entri el ritme dins de nosaltres. Ha donat concerts al Carnegie Hall i al Lincoln Center de Nova York i arreu del món. Esperem que algun dia, no sé si hi ha estat aquí abans, però que algun dia nosaltres puguem escoltar-la, almenys jo, a Barcelona. Escoltem Swing Brothers Swing i Harlem on My Mind, que dona títol amb aquest àlbum, que està gravat a finals de 2015 i que es pot dir que és un disc molt recent. Doncs, com sempre, a la propera, si Déu vol.
Deep rhythm captivates me, hot rhythm stimulates me. Can't help but swing it, boy, swing it, brother, swing. Don't stop to diddle dapple, stop this foolish prattle. Come on, swing it, boy, swing it, brother, swing. Ready to go, and ain't nobody gonna hold me down. Say this and bo, hurry up and send me, let me go to town. Stop this diddle dapple and this foolish prattle. Come on, kill me, boy, swing it, brother, swing. Bracelets, diamonds in my rings, a Riviera chateau, and a lot of other things. And I'm blue, so blue am I. Lots of ready money in 7 different banks. I counted up this morning, it's about 1,000,000 francs. And I'm blue, so blue, and I know why. I've got Harlem on my mind, and I'm longing to be low down.
but I'm headed for a showdown, and I can't go on from night till dawn with Harlem on my mind. I go to supper with a French marquis each evening after the show. My lips begin to whisper, mon chéri, and my heart starts singing, howdy ho. I've become so darn refined that at night I hate to go down to that highfalutin flat that Lady Mendel designed with Harlem on my mind.
Segur que sempre el cuidaràs i l'estimaràs com un membre més de la família, adopta el que ha estat abandonat.
Algunos me llaman naturaleza. Otros me llaman madre naturaleza. He estado aquí más de 4,5 billones de años. 22.500 veces más que tú. Yo realmente no necesito a la gente, pero la gente necesita de mí. Sí, tu futuro depende de mí. Cuando yo prospero, tú prosperas. Cuando yo vacilo, tú vacilas. O aún peor. Pero he estado aquí por miles de años. He alimentado especies más grandes que la tuya. He matado de hambre a especies más grandes que la tuya. Mis océanos. Mi suelo. Mis torrentes de agua. Mis bosques. Todos ellos pueden acompañarte o dejarte. Cómo escojas vivir cada día, sea considerándome o ignorándome, realmente a mí no me importa. De un modo u otro, tus acciones determinarán tu destino. No el mío. Yo soy naturaleza. Yo seguiré adelante. Yo estoy preparada para evolucionar. ¿No estás tú?
galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura. Avui destaquem el compromís de Brigitte Bardot amb els animals i la natura. Brigitte Bardot, actriu i cantant francesa, va ser una icona de la moda i sex símbol a meitats del segle passat. Va decidir deixar la seva carrera artística per defensar els drets dels animals creant la Fundació Brigitte Bardot, des d'on ha portat a terme moltes campanyes. Per exemple, contra la matança de foques, acabant amb l'experimentació animal, el rebuig dels festejos populars, a les corrides de toros, ha fomentat també l'esterilització dels gats urbans i va aconseguir la creació d'un santuari d'ossos a Bulgària. Aquesta fundació té diferents refugis i santuaris d'animals arreu del món. Aquest ha estat per avui la galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura.
Com prevenir accidents en els nostres animals de companyia.
Els gats no són gaire simpatitzants de l'aigua, però tot i així, i sabent que la seva curiositat no té límits, més d'un ha volgut descobrir què hi ha dins el vàter.
Sí, i precisament en voler descobrir-ho, més d'un gat ha caigut a dins. Generalment tot queda en un bon ensurt, però si cauen malament poden tenir dificultat en poder sortir. Per tant, el nostre consell és que la tapa del vàter sempre estigui baixada.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
Mai hem maltractat i malmès la nostra casa de tots com en els darrers dos segles. Es torna indispensable crear un sistema normatiu que inclogui límits infranquejables i asseguri la protecció dels ecosistemes abans que les noves formes de poder derivades del paradigma tecnoeconòmic acabin arrasant no tan sols la política, sinó també la llibertat i la justícia. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
I finalitzem el nostre programa d'avui i us esperem la propera setmana a la veu dels animals i la natura, aquí, a la sintonia de Ràdio Estel.
Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Ràdio Estel. De jazz, com més, millor. Els dissabtes de Ràdio Estel gaudeix d'un extra de jazz setmanal a la fórmula jazz de Ràdio Estel. A partir de la una del migdia, més de 5 hores seguides de jazz. Jazz pels descosits, sense mesura, sense límits. Perquè de jazz, com més, millor. Els dissabtes a la una del migdia, fórmula jazz a Ràdio Estel. Cada dia a 7:45 del matí, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les laudes des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat. La pregària matinal amb què l'Església lloa el Senyor i la comunitat li encomana el progrés del món, la justícia, la veritat i l'amor. Cada dia a 7:45 del matí a Ràdio Estel, amb la col·laboració del Patronat de la Muntanya de Montserrat.